IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest és el tercer episodi de Campeón. Si no heu escoltat els dos primers, vos recomanam que ho fasseu abans de continuar. Els trobareu en format podcast a qualsevol plataforma i a ib3.org/campeón. Aquí és quan les coses comencen a complicar-se de bon de veres. El 1999, quan encara estava Sonotone i Primeros Pasitos, Antoni va assistir al Festival Internacional de Benicàssim. Allà va conèixer Marga Coll, que llavors tenia 18 anys i encara vivia amb els seus pares. Antoni, poc després, va escapar-se amb na Marga a París un mes. A la seva tornada, es va separar de la que havia estat la seva dona fins aleshores, que era també qui mantenia el bar que Antoni en funcionament. En pocs mesos, Antoni sortia del segell que ell mateix havia creat i deixava el bar en mans d'altra gent per poder dedicar-se en cos i ànima a la seva nova missió. Perquè aquell 1999 a Benicàssim, veient John Spencer Blues Explosion, Toni Pla va tenir una nova revelació. Mallorca mereixia un festival i ell seria l'encarregat d'organitzar-lo. Aquesta és Marga Coll.
I sí, va anar tot molt aviat i sí, se va precipitar tot perquè d'un moment a l'altre jo vaig passar a fer feina amb ell, a viure amb ell i estar implicada en, bueno, en projectes molt xulos com va ser Cibritar. Per jo va ser una experiència molt xula, però tampoc no estava preparada amb aquella edat per tenir aquella relació, per fer feina amb un projecte així. Me vaig passar molt bé, vaig disfrutar moltíssim, va ser molt emocionant, però me va venir tot un poc molt aviat, massa aviat. Clar, jo crec que quan ell va deixar de viure amb en Sebas va ser perquè va trobar un pis i al cap de poc temps jo me'n vaig anar a viure amb ell. I ja va començar tot el seu periplo de Barbarella Pop, Cibritat, que després va ser Isla d'Encanta. Sí, des de que ell ja va deixar el bar, se va cercar el que ell somiava i el que ell desitjava, que era fer de Mallorca un referent musical i fer-ho arribar a tothom, no? Sí. Era això el que comentava i jo crec que sí, que ell realment somiava i no veia els límits, veia les oportunitats i va tirar cap endavant a saco i a lo loco i ell només volia executar el que ell somiava sense tenir en compte després, bueno, pues les limitacions que hi havia perquè tot pogués funcionar.
Va ser al costat de na Marga que Toni Pla va crear una mena de segell total anomenat Barbarella Pop, amb el qual volia publicar discos i organitzar tota mena d'esdeveniments. I va ser amb Barbarella Pop que l'any 2000 impulsava la seva primera temptativa de festival, Libritart d'Esporles. Libritart no va ser precisament un èxit, malgrat un cartell ambiciós que també incloïa exposicions i altres activitats paral·leles. El festival va estar lluny de ser rentable i va obligar Antoni a demanar un préstec per tapar el forat. Però Antoni no era algú permeable al desànim. L'any 2001 organitzava la primera edició del Festival Isla d'Encanta amb un cartell encara més ambiciós.
Bueno, lo que ell feia, no? Lo que ell deia, que te deia, mira, això és lo que vull fer, no? I que és de cul, sí. Perquè The Strokes, Goldfrapp, John Spencer... Jo crec que, de qualque manera, ell se va saber envoltar de gent que l'ajudava, que el seguia, que se contagiava de lo que ell volia, però no lo suficient perquè hi havia gent molt creativa, molt implicada, molt involucrada, però la part econòmica va ser un desastre perquè no hi havia ningú que estigués controlant això. I no només això, sinó que quan va acabar a Cibritart no se va fer una revisió de... Bueno, hem arribat fins aquí, això és el que ens ha quedat pendent. Ara com enfocam per anar cap endavant, no? Ell se va acabar a Cibritart i va seguir endavant sense revisar els errors que hi havia hagut, no? I clar, jo crec que això és que va ser el caos total, perquè ell va continuar fent sense tenir en compte aquesta part, peti qui peti. Jo crec que mos va seduir a tots, molta gent mos va seduir, a tota la gent que varen fer feina amb ell, crec que mos tenia seduïts a tots, i mos va implicar a tots en un projecte que realment era molt xulo. Lo que passa que aquesta era la seva part positiva, però en tenia una altra molt fosca, que és que ell era impulsiu, no? Tot allò era un impuls i era un desig de complir lo que els seus desitjos i lo que ell volia, sense tenir en compte, bueno, la part més terrenal de lo que implica tot això, no? I tota la part econòmica i l'impacte que després, no sé, tampoc com ha quedat amb ell actualment, però jo crec que ha sigut la seva perdició totalment.
Va ser el 2001 que en Toni va aconseguir el seu somni, obre a tocar de John Spencer Blues Explosion en un festival a Mallorca. Però per llavors, na Marga ja no estava al seu costat, ni com a parella, ni en l'organització del festival.
Sí, sí, ell s'aixecava de matins i s'aixecava i ja se posava a fer cridades a telèfon, a l'ordenador, bàsicament, sí, a fer cridades de telèfon. I clar, el que tu dius era una dinàmica molt insana, molt absorbent i molt caòtica en el mateix temps, perquè era tot per impulsos, no hi havia res ordenat, era ara aquí, ara allà, ara això, ara allò. Bueno, era intens. Jo també tenia un caràcter més tranquil que podia compensar, que ell podia gestionar aquella intensitat, però clar, no va durar gaire. Clar, jo vaig estar involucrada en tot això durant 2 anys, que és el temps que jo vaig estar allà. Jo vaig veure que Hybridart no funcionava, o sigui, no va funcionar, no va ser rentable, i que la pilota s'anava fent més gran. Quan va arribar Isla d'Encanta, jo vaig estar durant un temps, jo veia pues, la seva relació amb els dobbers que tenia, que era estranya, i la seva manera de gestionar tota la part econòmica, tampoc no ho veia com ho veig ara, perquè no tenia la maduresa que té encara. Clar, jo veia que allò no podia anar molt més enllà perquè no se sostenia. I la pilota ens anava fent més gran cada vegada. Quan ell anava en el banc a demanar dobbers, ell avalava amb la seva família, ell avalava a un nivell que a mi allò me caionava. És que no tenia ni cap ni peus, allò no tenia ni cap ni peus. No tenia ni cap ni peus i tenia una part molt idíl·lica, molt infantil i molt somiadora i molt emocional, però després hi havia l'altra part racional que no se sostenia ni en lo laboral ni en lo personal. Jo vaig fer Hybridart i si és la d'Encanta vaig estar fins a lo millor, no recordo exactament quin mes se va celebrar, però no sé si va ser juny o així, que jo me vaig començar ja a desvincular, perquè també me vaig desvincular d'en Toni. I va ser la meva responsabilitat, eh? Jo vaig decidir en tot moment participar-hi, però la veritat és que quan ho vaig deixar vaig sentir que ja no podia, que m'estava alliberant d'allò, que no era el meu lloc, diguéssim, no era el meu moment i no era el que volia fer. No d'aquella manera, bàsicament.
En Toni funcionava un poc per esgotament. Pocs li podien seguir el ritme aquells anys. Pocs podien igualar la seva hiperactivitat. En Toni era ingovernable, tot i que alguns dels seus col·laboradors intentaven posar un poc d'ordre i seny en tot aquell deliri. En 5 anys, en Toni organitzaria 4 festivals ruïnosos. Obriria i tancaria una nova sala, que acabaria de condemnar Sonotone a la vegada que acollia el seu relleu. I sobretot, acumularia deutes, creant un forat econòmic que el perseguiria durant anys. Però més important encara, també en aquella època començaria el degoteig de proveïdors emprenyats i col·laboradors ressentits en què s'aniria cimentant la seva llegenda negra. Una llegenda que, quasi 20 anys després, encara el persegueix. Som en Joan Cabot, estàu escoltant Campeón, la història de Toni Llinàs Pla, un thriller pop. Aquest és el 3er episodi de 4 i es titula Me voy, me voy, me voy.
Sonotone, vam anar a veure coses a Sant Antoni. Dins el mateix rodet, que hi ha fotos d'anar a veure el camp de futbol d'Esportles per muntar el festival i la de...
Aquests són Vita Bernassa i Tina Codina, regirant fotografies de l'època en què varen col·laborar amb Antoni, que també és, més o manco, l'època en què es varen convertir en parella.
Sí.
Aquí hi ha una Pepa, que sense falda vermella, una Pepa. Sí. Això és Antoni i això devia ser una Marga.
Ah, sí.
Antoni que anava amb aquest banderol i tot el rotllo. Ja surt una altra foto. Sí. Això devia ser 99... 99, eh?
Sí.
Perquè Antoni encara tenia el bar. I tu i jo estem plegats, vull dir que jo per allà unes referències des de quan estic estan plegats, i és des del 90... final del 98.
Nosaltres, si veritat, no vàrem fer més que un projecte, és a dir, jo recordo que hi havia la casa del poble que donava possibilitats com de fer com una extensió del festival, no? I nosaltres en aquell moment eren els primers anys que teníem tres serveis culturals, i hi havia també en Brian, no? I amb en Brian sempre fèiem com a accions així com a molt, no sé, com molt creatives i molt gamberres, i li varen proposar fer una cosa que era com el més antifestival que hi havia, que era una cosa que li dèiem més wake up, o sigui, quan ja havia passat tota la festa i la gent se suposava que s'anava a dormir, era el moment en què primera hora des del matí la gent s'aixecava i li varen proposar a Antoni fer unes sessions com amb uns vídeos de Jane Fonda i gent pinxant, i donaven anar a la gent que volgués, no sé com vam arribar a aquesta conclusió tan loca, però jo record que això va ser com a la primera cosa. Supos que, no ho sé, ell mos coneixia d'anar al bar, ell va muntar aquest festival, de veres, exactament no sé com va passar. Però sí que mos va donar com a carta blanca per fer aquesta història, i ho vàrem fer. I així, l'any següent, ja no només vàrem fer això, sinó que vàrem dir, uau, anem a fer més coses i mos vàrem liar.
Va ser per aquelles dates que Antoni va formar un equip de gent al seu voltant amb qui col·laboraria d'una manera tan estreta que estones semblaven inseparables.
Va ser un moment en què hi havia molta gent que s'havia anat a estudiar fora que tornava, com per exemple Antoni Soler era un d'ells, no? No ho sé, que gent que s'havia... Sí, que estava... Que
la Pepa era arribada,
la Pepa era,
arribada
havia arribat a Mallorca.
Havia arribat a Mallorca. Havia arribat a Mallorca, com a tota la seva carrera de triu.
Sí, en Xavi no sé
en
com...
En Xavi venia de fer produccions i coses per pel·lícules i cine, sí. I havia estat per Almeria, havia estat per diferents llocs i també... Sí. I volia arrencar coses, també, en el moment de voler arrencar coses i rotllos.
Sí, jo crec que me'l va plegar molta gent en un moment d'aquests com a molt inicials del teu recorregut. Jo ja t'he dit, jo crec que vaig conèixer en Antoni Pla que estava estudiant foto a l'escola d'art. Quan estudiaves a l'escola d'art feies darrer any d'història de l'art, i Teresa estava com a començant també, però eren unes feines com a molt més puntuals i molt més com a adaptades a les circumstàncies, perquè tantes coses no me donava el dia per fer, no? I damunt després anar a cantar i fer la birra, saps? O sigui, era com aquest moment en què tens la capacitat de fer moltes coses i que estàs cercant i que estàs experimentant, no? I trobar-te com en molta gent que era més a manco igual, no? que en altres, era com... No sé, a mi me van crescar molt.
Pepa Charro i Xavi de las Heras eren també part d'aquell grup de gent que acompanyava Antoni gairebé 24 hores al dia.
Perquè no podies deixar tot sol. El problema era, si ho deixaves tot sol un moment, en aquest moment venia la gorda. Hi ha qualcú que li devia dinero i a lo millor li donava dinero en cas i ell feia... han de pagar això? No. Això és una casa, hem de comptabilitzar el que entra, el que surt, tot. Doncs era tan impulsiu que tot ho feia estil compadre, que era... Tot ho feim així, i ara. I aquesta història d'Isla d'Encanta, sobretot, havia tornat molt grossa i no podia...
La Pepa i en Xavi varen entrar a fer feina amb Antoni entre el Festival Iberitart i el primer Isla d'Encanta, i continuarien amb ell gairebé fins a la darrera edició, tot i que mai varen cobrar un sou ni tenir una nòmina.
Jo crec que mai havien parlat del sou, mai. Jo crec que era tant l'excitació de formar part d'una cosa tan grossa com era la idea de tenir grups i bandes que mai havíem imaginat a Mallorca. Même si jo venia de Madrid i de viure de fora, jo vivia en Brussel·les just abans, però qualcú com l'energia que tenia en Toni Pla, o que tenen Toni Pla, quan et mirava els ulls i et contava la història, tu ja ho veies. Tenia una facilitat per fer que tu ho veies perfectament. Clar, tu veies la imaginació d'ell perfectament plasmada i la teva imaginació també n'aportava. Doncs era molt fàcil que ni siquiera te plantejassis la idea de cobrar. Eres molt jove, els grups eren impossibles d'alcançar i era com que van a venir a Mallorca.
Sí, era molt un bombador. Jo no tenia experiència en tot aquell món de la música, realment. I en aquell moment no pensaves en els dobles.
Les ganes i la il·lusió de formar part d'un projecte com aquell semblaven compensar qualsevol cosa, tot i que, per contra, també hi havia tot el demés, el caos i l'estrès i les hores i hores de feina.
Ho intentàvem, jo veig que aquí, no, aquest directori, sí. Ho intentàvem com organitzar tot, no? Però si te fixes en el directori que, és que ha sortit d'aquesta carpeta, sí que hi ha certs noms, però hi ha un moment en què tot el que... Hi ha un munt de coses que no se sap qui fa que, no? Que queden en blanc, no? I que jo crec que aquí, igual jo me vaig... Me vaig dir, bueno, jo... Fins aquí arriba, pues tota la feina feta i allà no som coordinadora. De fet, crec que tinc l'acreditació que m'ho vaig borrar, com a per dir, no, aquí no coordin, que està com amb un rotulador aquí tachat. I sí que vaig fer absolutament tot el que vaig poder. Des de la no, famosa foto aquesta de na Pilar Rubí, que per estem recollint els fets, fins a... I és que se va fer Magaluf, ja no hi vàrem a ser. De fet, record que vàrem anar a dur, sí, però vàrem dur a Pepa i en Xavi, els hi duiem com a gazpacho i no sé què, perquè estaven allà, que ells sí que varen continuar, i era com, però quina locura estàu fent, l'únic que poden fer, no?, són aquesta part de cures, i me'n record, no?, de dur-los allà un gazpacho, no sé què, i dir, vinga, alimentau-vos, parlem una mica, com va el tema, tot molt gros, tot molt loco, no?, i aquí nosaltres ja no hi vàrem participar. Per tant, tampoc no... O sigui, jo crec que... La meva percepció del tema va ser que jo vaig fer fins un punt i a partir d'aquell punt ja no me vaig enredar més. Per tant, jo ho record com un moment, per un costat, de molta feina, molt dur i molt de llevar... Vàrem llevar fent, vàrem passar la desbrossadora, vàrem fer coses d'aquestes, vàrem canviar una Pepa de puesto una roda de premsa perquè justament, no sé, com que aquí se li havia corregut muntar-la just darrere un dels escenaris. Bé, locures d'aquestes en vàrem fer moltes, com tal, però jo ni... No, tampoc, això que li va passar a gent, que sí que... Varen posar d'obbes i potser no l'han recuperat mai, no? A mi no me va passar, me vaig posar feina i també crec que us record com en aquest moment que estàvem comentant d'un inici com a de trajectòria de molta gent que mos va donar com aquesta... No sé, era com un moment en què, no sé, se van crear moltes connexions. Jo en Antoni Sorell ja el coneixia, en Pepa i en Xavi també, però no ho sé, potser això, en Cati i en Carles Gispert de la Casa del Cactus va ser un moment de conèixer-nos, no? I a partir d'aquí, clar, ja quan has fet això... Ja no hi ha límits, o sigui, després de muntar això ja muntàvem...
Realment vas fer un màster.
Natina va renunciar el 2001 i ja no era part de l'organització el 2002, quan Isla d'Encanta es va moure a Calvià.
Calvià se complicó moltíssim, 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 sobretot per Oasis.
Jo no estava d'acord amb Oasis, perquè Oasis va ser...
No, ja, perquè ja la filosofia musical tampoc era la nostra. Ja. L'any d'Oasis sí, hi havia Tiga, hi havia Fangoria... Hi havia coses que eren molt xules, Too Many DJs, que hi havien estat... Però hi havia coses que ja no eren part de la nostra...
No, Oasis va ser com un concert que va venir gent guiri de Palma Nova, va ser com una arrasada de gent que ve i si la mateixa gent se'n va anar. No va ser una filosofia de festival. No se van quedar a comprar coses en el merchandising ni van menjar res en un restaurant, sinó que se'n van anar, no?
Te juro que era la imatge de Sant Fermín. Entraven los hooligans i los guiris de Magaluf, entraven però en bandada de miles, porque vinieron miles. Entraron por la puerta, vieron el concierto y se fueron. Y creo como si pasaran unos toros o como si pasara... Y se entraron y se fueron.
I el pressupost del festival per aquelles dates era bastant alt.
Yo no sé cuánto cobraba Oasis, pero recuerdo que era mucho dinero, ahora ya ni ho sé.
que en aquell moment eren molt de milions. Era del veto que valia un pis.
Per anar a cercar més finançament i com a tornar els pollos més gordos va venir com a gent externa que no tenia res que veure ni amb el Marc Antoni, ni amb el cercle de gent que mos coneixíem i que són els que havien d'anar, havien fet el bessó d'això, vull dir, per què va sortir? Perquè si gent se coneixia hi havia més il·lusió i més sí. No? I més pot cervell a nivell de la pregunta que ficaves que ganes, i ganes n'hi havia moltes. Llavors va tirar endavant. Quan es pollo va tornar tan gros, vam haver de començar a tirar cables a veure qui pagava aquestes coses, no? Hi havia una història de telefònica que havia de pagar, sí. Movistar, havia de pagar, i no arribava mai a dos vells i sí, i no, i tal, i va ser com un rotllo que no havíem de acabar. Vull dir, ja dius, mira, jo de tot això me'n desentenc, no vull saber res. Si m'ha dit que se fa festival, tirem endavant, si no se fa festival, aturam màquines, però jo ja tot això... No entre tota aquesta gent que en principi sap de tot aquest rotllo. Pues com ja que no sabia de res dels grups, me podrien dir quin grup venien, però tu no triaves, vull dir, hi havia en Toni, hi havia en Xavi, hi havia més gent, no?
En Xavi de les Heres, especialment, va ser l'ombra d'Antoni durant un bon parell d'anys, la seva mà dreta. L'acompanyava quasi dia i nit i va ser testimoni de la seva fanàtica fugida endavant. Sempre endavant.
La forma d'aconseguir salvar una cosa que hi ha d'una deuta no es creix més, penso jo. Però la seva forma de créixer era aquesta. La forma de salvar el tema era no me farò més gran, vendrà més entrades, tal. També va aconseguir molta pasta pública, perquè tenia molta capacitat de convèncer, de convenciment en aquell moment de l'espacte. El problema d'Antoni és que volia créixer molt. Era molt ambiciós, realment. I si volia arreglar una cosa, l'arreglava aconseguint un altre artista. Perquè així ho petarem i tal. I no se plantejava el que duia darrere, el que s'havia gastat, el que s'havia de recuperar. I aquell va ser el problema. I clar, els artistes, o sigui, es cada cobrar els artistes primer. Si no cobra, no actua. El tècnic també ha de cobrar. Si el tècnic no cobra, te lleva llums o te lleva el sol i per avall. I qui no va cobrar? Pues la gent de Palma.
Però és que ell tampoc tenia ni per comer muchos días. Es que él no tenía ni un, había días que no tenía ni un duro.
Por eso, pero...
Y le dio la época esa de hacer el régimen de la piña, que de repente adelgazaba 15 kilos en un mes, porque es que ya era una cosa aparte de por estética, porque estaba hecho una bola de repente, pues porque tampoco tenía más amor para la piña. Y adelgazaba, que le venía muy bien, y la piña era barata. Entonces, es un señor que también, dices tú, joder, se apretó mucho el cinturón para que esto saliera adelante. O sea, que sí, que era un loco, que era un descerebrado, que era un desastre, pero quería que pasaran cosas muy chulas y tenía mucha imaginación. Era muy cansino porque era agotador, y entonces había momentos que decía, Tony, para ya, porque entonces veía una piedra y decía, hostia, podríamos hacer un castillo de piedras, decías tú, Tony, ya. O sea, ya no puede ser que todo lo que veas lo conviertas en una idea perfecta. Pero él siempre era, todo era una idea, todo era imaginación y todo era creatividad. Entonces tú quieres estar siempre rodeado de gente creativa porque te crees que eso se pega. I se pega poc.
Tot el que feia en Toni Pla, el que en Toni Pla tenia la capacitat, precisament, era d'emocionar-te. O sigui, de que tu formaves part d'allò i que, ostres, és que ho hem de tirar endavant, saps? Ho hem de tirar endavant i és que en el moment que veies realment que el que has de tirar endavant és una barbaritat, no? Clar, jo crec que ho vaig veure en aquell moment i vaig dir, bueno, no continuo professionalment, continuo com donant suport a tota aquesta moguda que s'ha generat i a tots aquests amics i amigues que estaven ficades i van continuar. I jo per això també crec que o sigui, deixar-ho tens, a mi crec que m'ha salvaguardat aquest record com a més de dir, ostres, va ser un momentazo d'aquesta illa, no? De dir... Uau, ens van juntar, érem tots ben joves i amb moltes ganes, molt més que amb una trajectòria professional darrere. Que potser si la tens, no ho fas, eh? O sigui, jo també ho he pensat moltes vegades. O sigui, ara mateix, en tot el que sé, no?, de plans d'autoprotecció, d'assegurances, tal, jo ara mateix no sé si me ficaria en un projecte així, però haver-me ficat en un projecte així també significa com aquesta, no sé, aquesta cosa il·lusionant, no?, aquesta cosa que dius, ostres, de vegades aquests projectes no, que fas més laboral, no?, més alimentici, que dius, no, que, ostres, això no m'acaba de fer, però aquest, jo vull dir, que, o sigui, vibrar, me'l va fer vibrar en tot l'espectre de les vibracions que te puguis imaginar, no?
Vist amb els anys, el cartell del primer Slam Encanta a Esporles encara impressiona. el Primavera Sound de Barcelona, que va començar més o manco per la mateixa època, no tenia una proposta artística ni de prop tan interessant. S'ha de tenir en compte, a més, que en aquella època tampoc hi havia tants de festivals. Això se li ha de reconèixer en Antoni. Es va avançar al mercat, probablement massa. En aquella edició de 2001, bona part de la contractació va córrer a càrrec de Mercury Wheels, una petita empresa independent, amb seu a Madrid, que Barnaby Bowles i la seva sòcia havien creat poc temps abans, l'any 1998. Bowles va actuar amb la seva banda Sin City Seeds un any abans al Festival Hibridart, on també hi havia algun grup del seu roster. Aquell primer any no va tenir cap problema a l'hora de cobrar.
Però en el segon any ja empezó a los problemas. El Tony era, igual que era visionario y creativo, era un desastre con el dinero. Yo recuerdo bajando con él a Sportless. Había unos tíos que llevaban dos horas esperando a que les pagara. Gente que montaba el... No sé qué montaba, si era parte del escenario o el vallado, me parece que... Y Tony sacó el dinero de su bolsillo, en una faja de dinero, y lo sacó y empezó a pagarles ahí. Pero no apuntó nada... No había ningún recibo firmado por ellos, ¿sabes? Es que era todo sobre la marcha. Y les pagó, ¿eh? Y le quedaba con una buena faja de dinero. Entonces, tenía cierto dinero para llevarlo a cabo, pero no lo que hacía falta. Es que había un momento que algún consel, ¿no? De Mallorca, iba a aportar un dinero al festival. Iba a aportar 40.000 euros, que era bastante dinero en aquella época. Y eso iba a pagar bastantes cosas del festival, ¿no? Unos cachés o producción o lo que sea. Y luego, cuando faltaban 10 días, me llamó Tony para decir que se había equivocado. No era 40.000, sino 4.000. Entonces, de repente hay un agujero ahí, ¿no? Y era así un poco en todo, luces y sombras, ¿no? Como se dice. Pero las luces era un visionario y era muy convincente. Y quería hacer una cosa mayor que nadie lo había hecho nunca. Y hay que darle crédito a esto y sacar adelante un festival internacional por su fuerza y su carácter y su carisma. Y convencer, ¿no?, a la gente de Sportless y donde era necesario llevarlo a cabo. Y entonces, al principio pues parecía esto, un visionario con mucha idea y mucha creatividad. Es una persona muy creativa.
Va ser Barnaby Bowles qui va proposar a Tony Pla d'un grup nou que estava a punt de treure el seu primer EP, The Strokes.
Mira, ahí hay un buen círculo. El primer concierto que hicimos en 98 era un grupo que se llamó Royal Trucks, ¿vale? Royal Trucks en la Sala Sol, metimos 200 personas, palmamos pasta, fue el arranque de Mercury Wheels. Y el mismo agente pues tenía un grupo nuevo que le gustaba mucho, y me puso la canción por teléfono. Sí, fíjate que además ni móvil por fijo. Y era los Strokes. Y él dijo que, mira, ayer tocamos en Londres, se agotó las... ayer lo pusimos a la venta el show de Londres, solo una sala de 200, pero dijo que lo agotó en un minuto. Y hemos puesto otro a la venta y se ha agotado también. Entonces había mucho hype sobre ellos. Y además a mí me gustaba mucho cómo sonaba, porque además yo, aparte que tenía mis raíces rockeros como con Century Six, y ellos eran rockeros otra vez. Entonces, sí, le llamé a Tony y dice, mira, el tío nos ha ofrecido este grupo que suena muy bien. A mí me gusta cómo suena. ¿Por qué nos metemos en el cartel? Además, lo podemos sacar barato ahora. Y lo sacamos por $1,000. Y ahora el grupo puede cobrar lo que quieres para tocar en un festival. Y lo cerrábamos. Y así fue. Lo cerrábamos. No me acuerdo del mes, pon que era noviembre quizás, o enero, y luego cuando sacaron Is This It, se llamaba el primer disco, lo sacaron, no sé cuándo era, pon que era febrero o marzo, tampoco estoy seguro, y luego empezaban a subir como la espuma. Les teníamos muy pequeño en el primer cartel y luego íbamos subiéndoles, porque al final, cuando ocurrió el festival, casi la mayoría, mucha gente que viajaba de la península venía solo por ellos, o más por ellos que cogía otra cosa. Entonces sí, fue eso.
I també va ser en Barnaby qui va salvar el festival i l'actuació de John Spencer Blues Explosion. En el darrer moment, quan l'empresa que havia posat el so va amenaçar en baixar-se de l'escenari si no cobraven ja. Pepa Charro recorda perfectament aquell moment de crisi.
Clar, però tot tenia com uns noms, no? Havia els portuguesos, després van entrar els gallegos... Tot era com molt oscur, però... Els portuguesos volien cobrar i els portuguesos duien l'equip tècnic, sí, perquè no hi havia el so ni hi havia la infraestructura a Mallorca per fer-ho. Doncs els portuguesos, ells ja van veure que no hi havia tanta gent com per fer diners per pagar-los. I en el moment de John Spencer Blues Explosion, just abans de John Spencer, qualcú va dir, els portuguesos han dit que o cobren ara o corten tot i s'ha acabat el festival. I jo me'n recordo corrigent de barra a barra recollint caixes, corrigent, anant a la taquilla per demanar quant de diners tenim, anar a preguntar-li a la gent del garito que due a les barres, entonces... Jo me'n recordo de cridar al meu pare per demanar-li si podia prestar-me diners per pagar jo, perquè hi havia un moment en què t'involucraves d'una manera... Ell aconseguia això, que tu formessis part com una família d'això i tu eres una família. Doncs per la teva família tu demanes al teu pare que te presti els diners.
Finalment va ser Barnaby qui va salvar la situació, encara que fent-ho lligava, sense saber-ho, el seu propi destí al de Tony Pla.
John Spencer fue a comer en Sporles. Había un restaurante muy bueno en Sporles, no me acuerdo cómo se llamaba, y se fue ahí a comer John. Yo iba a ir con él, pero no pudo porque los que llevaban el escenario, que eran unos portugueses, dijeron que si no les pagaba, se iban a bajar del escenario, a dejar el festival cerrado. Entonces había que pagarles en aquel momento, o se acaba el festival, sin que llegara a tocar John Spencer. Y los Strokes este día también, ¿no? Los tocaron el mismo día. Entonces yo tuve que buscar un dinero, porque el que hice la producción no estaba dispuesto a pagarlo. Tony ya no tenía dinero. Entonces yo tuve que pedir un crédito, llamando por teléfono, un crédito garantizado, es decir, sabes que no fue fácil. Lo conseguí, tuve que escribir un talón en aquel momento y era bastante pasta para que los portugueses siguieran ahí. Y luego me fui a ver a John Spencer en el restaurante y me dijo, ¿todo ok? Y digo, pues no, no. Y él me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego me di cuenta que no puedo decir a él nada. Entonces, no, no, todo ok, simplemente hemos tenido un pequeño problema. Pero el problema no era pequeño, era enorme. Y a nosotros, a Mercury, nos dejaba en la bancarrota. O sea, nos dejaba sin pasta.
Aquell crèdit, in extremis, sumat a tots els doblers que Mercury i Wills havien avançat per tal d'acabar de pagar els catxets dels grups, deixaven l'empresa i a Barnaby Bowles en una situació delicadíssima.
Antes de pedir este crédito, ahí en el festival por teléfono, habíamos sacado todo el dinero que teníamos ya para pagar las bandas, porque el tipo de cosa eso de había 4.000 en vez de 40.000, hacía que había un hueco muy grande en cuanto a los cachés también. Entonces tuvimos que cubrirles con dinero que teníamos, pero nos dejaba a cero. A partir de ahí tuvimos que pedir el crédito encima, ¿no? Pero todo es que era así, es que si no, se acabó. O no, no sé, pero no era... Después de llevar todos 2 años en el negocio, no era el mejor plan fallar estrepitosamente así. Entonces, y quizás Tony lo sabía, ¿no? Que íbamos a rescatarle porque sabía que no íbamos a dejar que no ocurriera. Pero claro, podíamos hacerlo hasta cierto punto. Los salvamos por los pelos. Porque, y subió los portugueses a l'escenari otra vez y todo pasó como si nada.
Per quan va acabar aquella primera edició del festival, les finances de Mercury Wills estaven tan compromoses que podrien haver desaparegut fàcilment. Però en Tony, clar, tenia un pla. De nou, organitzar un festival encara més gran.
No tenemos ni un duro. No tenemos ni un duro y tenemos una deuda de bastante dinero, lo que hace falta para llevar. Entonces, en aquel momento, pues nosotros estamos hundidos. Entonces, nos dejó hundidos aquel primer año. Eso fue muy duro y era muy, muy desagradable todo, porque era, pues, desde luego lo peor que he pasado yo nunca. Tony dijo que nos iba a devolver el dinero, pero la única manera era hacer el año siguiente. Y nosotros, como no teníamos opción de recuperar el dinero, pues había que seguir su planteamiento, que era hacer otro, más grande.
Quan va tenir lloc l'Isla d'Encanta 2002, a Calvià, Tony Pla havia començat una nova relació i havia obert una nova sala, Casino Royal, a Guamila, copiant el nom i la imatge del club que portava el DJ Jeff Automatic a Londres, de qui Pazis Beiret també havia estat parella i sòcia.
Me'n vaig anar a Londres amb 19 anys perquè aquí no hi havia res per jo en aquella època. En Jeff el vaig conèixer perquè jo estudiava allà, vaig començar a fer la carrera a la universitat i necessitava pasta. I ell, doncs jo tenia una amiga, na Vanessa, que ja feia feina per ell, que repartia flyers. tipus que res. Que era horrible haver fet un fred. Jo me'n record posar-me calces, calçons, abrics, un, dos, tres, tot, tot. Perquè havies d'estar en el carrer repartint els flyers, ja que te mories de fred. I ella va ser la que me va presentar en Jeff. I en Jeff, pues això, és... ell tenia un parell de clubs, que allà funciona diferent. O sigui, tu dus el club a la sala que sigui. Tu no tens la sala. La sala la llogues i dus el teu club pues, a diferents sales. I tenia Casino Royale, tenia un parell més de clubs, tenia un club indie que se deia WKD, tenia un club dels anys 60, superxulo, que anaven tots els mods allà, que se deia Time Tunnel, i tenia Casino Royale, que més era el que més m'agradava, que tenia dos pisos, i a baix ponien com a lounge, i a dalt posaven un indie, però molt... No tan mainstream, una cosa més xulia, molt xulo. En Antoni jo crec que el vaig conèixer a Sonotone, un any, no sé, jo devia estar aquí per Nadal, perquè jo venia... estava amb els meus pares a les vacances. Jo crec que vaig venir amb en Jeff i el varen conèixer a la Sonotone. I allà varen començar a xerrar i jo els hi feia de traductora, perquè en Toni d'anglès, poca cosa. I jo què sé, doncs en Toni, com que sempre tenia corolles i sempre estava gestant coses, saps? Ah, doncs si aquest tio té una sala a Londres, doncs jo podria dur, no sé, en els satellites. I bueno, se varen fer molt col·legues, en Jeff i en Toni Pla, i en el final crec que va dur a Neo-Tòquio.
De fet, Antoni organitzaria diverses expedicions de grups mallorquins a terres angleses, però de tornada a Palma seria Pacis Beiret qui es portaria tot el concepte del club Casino Royale aquí.
Jo vaig arribar aquí quan feia Sisla d'Encanta d'Esporles. Claro, jo vaig tornar quan ho vaig deixar amb en Jeff i ja havia acabat la carrera i ja pràcticament no tenia res allà i tenia ganes d'estar amb la meva família també. I vaig venir aquí i vaig venir l'estiu i vaig acabar a Sisla d'Encanta amb en Jeff. Crec que ja no sé, ja algo vaig fer, qualque cosa, traduir els folletos o no sé què, ja me va agafar en Toni per fer coses allà a Sisla d'Encanta. I bueno, en Jeff va partir. Clar, jo venia d'un lloc, Londres, on se podia viure de la música i de la indústria musical i de fer concerts i de tot això. I jo pensava que aquí també se podia fer. I en Toni pues, me va dir, pues, vine a fer feina en jo a Isla d'Encanta. O sigui, me va vendre el projecte d'Isla d'Encanta i jo vaig dir, pues, claro, perfecte. Jo quan vaig arribar aquí l'únic que hi havia era Sonotone, així com d'indie i tal. I d'indie tenia molt poc ja. Jo, quan anava allà, pues, sempre hi havia música de ball, no hi havia música indie. I jo és que m'avorria moltíssim. I com que teníem Isla d'Encanta, i jo pensava, encara pensava que podia funcionar, varen dir, ostres, per què no muntam una sala indie, com el que hi havia a Londres, com el que hi havia a Casino Royale, pot venir en Jeff, nosaltres anar allà a fer com una espècie d'intercanvi. I així va sorgir la idea. I tot va sortir en el Guirigall, en el bar Guirigall. Quan somiàvem amb això, hi havia en Joan, des Guirigall, en Xesc, Carbonell, i tot quatre varen muntar el primer Casino Royale.
Aquest és Xesc Carbonell, un dels quatre socis en aquella aventura.
El cap pensant darrere Casino Royale sempre va ser en Pafis. En Pafis havia viscut 5 anys a Londres, i a Londres va estar fent feina a una sala que se deia la sala Monarch, on cada dijous l'agafava un col·lectiu i feien Casino Royale. I Casino Royale hi havia DJs i era un club anglès, allò, en música i tal. Clar. I ella va venir, figura't, a Palma, amb aquella idea. Clar, això me'l va trobar en Joan, a un moment que econòmicament, pues, el duia el Guirigall, però no estava molt boiant. I ell ho va veure com una oportunitat d'un negoci que potser funcionàs més que una simple cafeteria i tal. I va dir, aquí m'hi puc ficar perquè conec el negoci, ja duc uns anys d'experiència, això ho s'ha fet, la meva feina, i si aconseguim que això funcioni, pot ser rentable. Jo m'hi vaig ficar perquè jo estava a un moment de crisi total interior, d'allò de no saber on fer sou, i vaig pensar, allò era com a formar part d'un somni, que malament no fos el meu somni, era un somni interessant, saps, allò de dir, ostres, que guai, no?, perquè jo no tenia una funció específica tal, així com en Joan s'encarregaria de tot el que era bar, de barres i tal, jo bàsicament vaig posar pasta, que en aquell moment, a diferència d'en Joan, a mi m'anava molt bé, ja estava a la peixateria, i aquell any 2000 havia estat gloriós, havíem fet l'ampliació Pere Grau, el Monti va voler vaques loques, és a dir, feies una feinada però guanyaves molt de dobles. I llavors jo vaig dir, ostres, pues, que xulo, no?, formar part d'això. I la gran ideòloga era Ana Pafis, és a dir, la que mos deia com vides és estètica, com vida funcionar, tal i qual. I aquí, el que a mi me resulta sombrós, que per molta de gent, fins i tot per la Sara, que dia duia la meva parella, Casino Royale era una cosa d'Antoni Pla. És a dir, ell, amb aquell ego tan immens, se n'apropiava d'allà i ho venia com una cosa seva, quan, en realitat, si et puc contar una anècdota que és molt divertida, perquè vàrem currar moltíssim, moltíssim, acondicionant la sala, posant moqueta, és a dir, de tot. I en Joan i jo estàvem fent feina i tal, i ell posava música. Però la Mònica se servia cubates, és a dir, no va clavar ni un clau, no va fer res de feina física, res. I record el vespre de la inauguració, que era un divendres, i jo, doncs, a les 4 i mitja de matí, em vaig anar a la llonja, i devien ser doncs, les 12 o 5 minuts abans d'obrir, i allò, controlant tot, o sigui, jo encara estava penjant cortines, és a dir, grapant cortines i tal, i ja lo darrer tot, posant rotllos de paper de vàter en els banyos i tal. I quan me vaig a despedir, ell me diu, o vos, xisquet, hi ha un moment màgic en què tot funciona i tot surt endavant. I li vaig dir, Toni, això no té res de màgia, això és feina. El que tu no n'has fet gens i per tu t'assembla màgia, però l'han fet els altres. Saps? Aquesta era la realitat.
La realitat també era que el lloguer era un llast increïble. Situada a l'antic complex Broadway de Gomila, només obrir costava 1.200 euros cada setmana.
Però adelantat. Claro, si una setmana anava malament, pues a pagar 1.200 euros. Jo crec que anava bé, la sala. La sala estava muntada, o sigui, no havies de fer res. El que passa és que a nosaltres no mos anava bé el que hi havia. Crec que estava pintada de groc i blau, aquella sala, i varen dir, no, això no pot ser. I, bueno, varen començar a pintar, però amb pocs recursos, eh? Anant al baratillo a comprar moblets, així, per decorar. Varen pintar la sala de vermell, varen posar una paret de cebra, que era una passada, i tal. I ho varen com arreglar un poquet, però no vàrem invertir massa. I després la sala anava bé. El que passa és que en Toni tenia tant de forats per tot, que tot el que entrava sortia. Per Isla d'Encanta, per no sé quin concert, que era l'Habitació Roja, que no sé què, que volia pagar en aquell grup, perquè en Toni sempre volia pagar la gent. El que passa és que no podia. I Casino Royale se feien molt de dobbers, però també s'anaven amb coses que no tenien que veure en la sala. Tot supercaòtic. Mentre hi havia en Joan, que en Joan era, pues, tenia es bar, es grigall, i més o menys sabia com se feien les coses, anava bé. Però en Joan, quan va veure el panorama que li esperava, i en Xesc, varen dir, bueno, fins aquí hem arribat, que us vaya bien. Perquè jo no tenia res més. O sigui, en Joan tenia el seu bar, en Xesc tenia la peixateria, però jo no tenia feina. Eren altibajos, o sigui, a vegades tenies, a vegades no, a vegades feies un concert que anava bé i contaves els bitllets i no acabaves mai, feies muntets així i tal, a vegades feies un concert, no venia ningú i ja t'havia desprescut tot. Era supercaòtic, però quan no tens res, pues mira, jo què sé, era divertit, sobretot era molt divertit.
No ho era per a tothom. Joan Grimal, de fet, va aguantar més del que hagués volgut. L'experiència de tenir un negoci amb Toni Pla el va deixar tan escalivat que ni tan sols s'ha volgut ser entrevistat. Però seria Xesc Carbonell el primer en deixar el club.
La van agafar a l'octubre de 2001, o sigui, just després de les Torres Bessones, i jo, el gener, el desembre, és a dir, ja vaig dir, allò, ja me'n vaig, així tot, en aquells 3 mesos vaig palmar 1 milió de pessetes, que en aquell temps, però ja eren molt de dobbers. No són tant 6.000 euros d'ara com 1 milió de pessetes de llavonses, que anaven pessetes encara. I, si no estic errat, ja dins 2002 ja varen passar la petita, perquè el lloguer era insostenible, però com que també ja estaven ficats dins tanta deuta i tanta merda, que l'única manera allò d'una huida fia adelante, ja dins el 2002 ja van agafar la petita, però aquí jo ja no hi era.
La petita era el mini Casino Royal, que és on varen acabar en Toni i Napafis després de peregrinar per totes les sales del complex.
N'hi havia quatre, de fet. Hi havia una a dalt, que se va dir el Bar de Mou. Després hi havia el que era la de Mens, el casino i el mini casino. No sé exactament, jo tinc molt poca memòria. No sé si va durar 2 anys, la sala gran... No sé exactament quan va durar. però sé que... Clar, era un tiralla floja, perquè hi havia un encarregat, que no m'hi apau, que ell exigia sempre els dos vespre adelantat, si no, no podíem obrir la sala. D'això s'encarregava en Toni li menjava solla en aquest nin, li deia, no, és que no entenc, però te promet que no sé què i tal, i ho faré. I després ho feia, li pagàvem, perquè si no pagàvem, mos posàvem a Espany i ja t'aclariràs. I sí que ho aconseguia, però era agotador.
No hi havia paper de vàter, per dir qualque cosa. Per què? Perquè anàvem tant al dia i damunt desapareixien del vés. Clar, i què passa? Que en el final... Jo vaig ser el primer que vaig dir, lots, fins aquí hem arribat i ara ja...
Napazis, en canvi, va aguantar encara anys al costat d'Antoni i també formaria part de l'organització del Festival de Calvià. El 2002, l'any d'Oasis.
És que era tot... Te ficaves en una bolleta i tot s'anava fent... No se sap per què, perquè Oasis va ser una exigència des de l'Ajuntament de Calvià. Nosaltres no haguéssim duit Oasis. Ens varen dir, volem qualcú com Oasis o de la mateixa categoria. Si no... No vols deixar les instal·lacions, així de clar. I clar, nosaltres ja teníem tancat moltes coses i va ser com, bueno, vale, pues haurem de dur Oasis, com ho faim? Vinga, anem a lluitar. I tot era una lluita i una lluita i una lluita. I després te deien, pues ara necessitam aquest paper i això i no sé què. I si vols la subvenció, i tot era, tot se feia gros, quasi és que tenia vida pròpia. No era en Toni Pla que fes jo vull tot això. És que eren les circumstàncies.
Les circumstàncies, en el cas d'en Toni, però, són insistents. De fet, a Calvià es va tornar a repetir la mateixa situació que ja havia estat a punt d'obligar a la suspensió del Festival Isla d'Encanta d'Esporles. Aquest cop varen ser els muntadors d'escenaris que varen amenaçar en plegar abans d'hora. I de nou, la situació es va salvar en l'últim moment, quan un dels nous socis capitalistes del festival va posar els doblers necessaris per continuar endavant. Aquest cop, però, hi havia condicions. Ho explica Anna Espina, de Fona, empresa que el 2003 es faria càrrec de l'organització de la darrera edició del festival Isla Encanta, aquest cop a Palma.
Pero llegó a nosotros a raíz de un hecho que ocurrió sin estar nosotros presentes y antes del 2003. De hecho, esto pasó en el 2002 y antes de comenzar la edición del 2002, que fue la edición de Oasis, que si no me equivoco fue en Calvià, ¿no? Bueno, resulta que ya el festival de las ediciones anteriores tenía muchas deudas, había habido muy mala gestión económica y financiera, había muchísima gente cabreada con el festival y había muchos proveedores que repetían y que repetían sin haber cobrado años anteriores y había cabreo. Y uno de esos proveedores eran los que montaban las infraestructuras, en concreto el escenario, aparte de más cosas, y esto lo sabemos de primera mano porque es gente con la que hemos trabajado y que hemos montado escenarios para nosotros. Bueno, pues esta gente, los propios, y esto lo he contado de la gente que había ido allí a desmontar el escenario y desmontar todas las infraestructuras antes de que tocaran, de hecho antes de creo que de que acabara la prueba de Oasis, de lo que estaban probando Oasis o algo así durante las pruebas. Y llegaron allí los tipos con sus herramientas y se pusieron a quitar hierros y a desmontar estructuras, que si la organización intentó pagar o no, te habíamos dado un ultimátum, o pagas o desmontamos, o pagas o desmontamos. Total, que fue creo que del propio grupo de Oasis que la montaron y bueno, acabaron dando con otro de los socios de Toni Pla que ponían pasta, que eran las personas que montaban las barras, la empresa que montaba las barras. Tuvieron que sacar la chequera o hacer la transferencia o lo que fuera y dijeron, vale, pues sí, vale, sacamos adelante el festival, que toque en Oasis. O sea, estaba la presión de los grupos, estaba de todo, ¿no? Porque imagínate desmontarlo en aquellos momentos. Aquella gente que eran de Madrid pagaron, pero antes de pagar llamaron a Toni Pla y le hicieron firmar como un papel o una especie de contrato ahí en ese momento de que ellos pagaban esa deuda, pagaban, sacaban adelante el festival, pero que se quedaban en propiedad la marca Isla de Encanta. Se quedaba registrada para ellos y era propiedad suya, o sea que compraban lo que era el nombre del festival. Aunque luego, bueno, creo que se dieron cuenta de que se podían haber ahorrado una pasta porque la marca del festival nunca se había registrado, había estado años funcionando y se habían hecho varias ediciones, pero no estaba ni patentada, ni registrada, ni nada.
Després de tot el que havia passat el 2002 a Calvià, els nous propietaris de la marca varen oferir a Fona entrar a formar part de l'organització. Però Joan Carles Añíbarro, el soci d'Espina, tenia dues condicions, una d'elles irrenunciable.
Va ser molt directe i molt contundent per la nostra part, tant Anna com jo, on deixava les coses molt clares, en el sentit de que no volíem cap vinculació ni un amb Antoni, i que si se fes el festival, pues que podia canviar de nom i fer-se pues, a Palma. No? Aleshores, en aquell moment, si qualque cosa teníem molt clara, és que hi havia una de les dues que la volíem fer, i l'altre que era impossible, no? I la que era impossible era que el nom d'Isbat d'Encanta tenia que estar, sí o sí.
Esa reunió fue la primera y única vez que tuvimos la relación con Toni Pla. Fue el, como un cierto punto de conexión con Isla de Encanta, pero fue un poco hola y adiós, porque yo a lo mejor era un poquito más blanda, no lo tenía tan claro, pero Joan Carles lo tenía clarísimo y fue lo primero que dijo, con Toni Pla allí presente, ¿no? Y dijo, bueno, si estamos nosotros, no puede estar Toni Pla. Es o nosotros o Toni Pla. O sea, para no podríamos trabajar con él y no sería bueno para ni para el festival ni para nosotros y acabaría mal la cosa. O sea, que eso es un... esa condición sí que no pasábamos.
Hi va haver edició d'Isla d'Encanta el 2003 al camp de Sant Ferran, aferrat al cementiri de Palma, amb bandes com Iggy Pop o Primal Scream de caps de cartell, però el festival estava definitivament beleït. La nit abans de la primera jornada, de matinada, les proves de l'equip de so varen provocar una allau de queixes que va fer que tant la delegació del govern com l'Ajuntament retiressin el seu suport al festival.
Va ser un dels problemes. No va ser l'únic, ni tampoc hagués estat, si no ho hagués fet, a la prova de so qual la va fer, possiblement no hagués canviat res. Hauríem tingut la pressió o l'endemà igualment de part de tots els dinars i de tot. No. Per part de l'Ajuntament, que va sortir en aquell moment, sí que estaven interessats que hi hagués un festival, però directament els que entraven no estaven molt per la bo. Hem de tenir en compte que la negociació d'un festival no se fa en dos dies, aleshores, inclús l'Ajuntament, la programació de festes d'estiu, estava tota la programació del festival en tots els horaris. Aleshores, no ens podien dir a nosaltres que no teníem permís quan estaven els permisos en l'Ajuntament de Palma implicats. La cessació de l'espai també és fet per través de l'Ajuntament. És a dir, sí que és vera que van tenir cridades perquè hi havia molta depressió, inclús estava cancel·lat per part d'Interior. I així m'ho va fer sabre amb un document oficial de que no podien dur a terme perquè no complien les normatives de seguretat, segons ells, i també que no tenien els permisos de so, no? de renous. Aleshores, li van demostrar que no era així. Xerrant en el delegat de govern, pues, van arribar a un mig acord en què s'entenia perfectament les esforços que nosaltres havíem fet i que l'Ajuntament de Palma, en la documentació que tenia el propi Ajuntament tret en els carrers de Palma, dient que el festival se feia allà, amb ventilació, pues, se va dur una situació de cercament per part de les dues parts. Aleshores, el mateix dia aquest, hi va haver una persona, d'aquestes persones que solen sortir perquè els agrada molt la música i tenen una sensibilitat per el que li correspon en aquell moment, si era la música, pues, ens van donar un telèfon per poder xerrar directament amb la Catalina Siré. I en aquell moment, pues, ella se va... no li va fer molta de gràcia que jo tanqués un telèfon i el m'ho va dir tres o quatre vegades, fins en el punt que va haver una petita reflexió per part meva de dir-li, si m'han donat el telèfon particular i me l'han donat perquè xerràs amb vostè, jo crec que és perquè la persona que me l'ha passat té la suficient confiança perquè jo li pugui xerrar en confiança a vostè. I ella directament va dir, la mateixa confiança que jo tenc en tu i és que t'ha donat el telèfon, jo ara estic en Bragues i m'he d'anar a fer una boda, així que no puc xerrar amb tu, no? I jo en aquell moment em vaig quedar un poc aturat. L'imatge en aquell moment va ser amb un problema bastant greu, pues, imagina't-me un poquet en a Catalina Siré, no? I li vaig dir que, bueno, pues que jo li donava el meu telèfon i que quan ella trobava oportú me cridàs. I va dir que si no se solucionava durant els temps que ella feia la boda, que mirarien de veure més si podien tenir una altra reunió. Com he dit, aquella persona que em va donar el telèfon li vaig cridar i li vaig comentar i em va dir que bueno, que miraria de fer unes gestions i van aconseguir entre ell i nosaltres cercar una via d'aproximar la situació per part de les dues parts, o les tres que estaven implicades, delegat de govern, Ajuntament de Palma i nosaltres, no? I després de tancar les 6 de matí, se va tancar les 3, van arribar a un acord que poguessin tancar les 3, l'Ajuntament seguia les 12 i van optar pues, un poc a tancar. De 12 a 3, nosaltres tindríem que assumir multes de decibelis que superassin el que era la normativa actual en aquell moment, no? I en recordo perquè durant moltes hores, pues, cada 10, 5 minuts, 15 minuts, m'adona una multa, tenia que anar allà a Rebelós, firmar, tornava en el festival.
Balance econòmic malo. Aparte de que hubo algo menos de público, tampoco esperásemos como miles y miles y miles de personas. Creo que estuvo la cosa en torno a las 4.000 o una cosa así, puede ser, no sé, no me acuerdo. Pero un pelín más habíamos esperado y desde luego estaba la cosa pensada o calculada para que la gente estuviese ahí en el festival, si no todo el público, pero que el festival estuviese vivo hasta las 6 de la mañana. Entonces fueron 6 horas menos de festival. Calcula eso en consumos, que es una parte muy importante de los ingresos de un festival. Necesitas esos consumos para que salga los números en positivos. Con lo cual, pues no salieron bien. Salió mal la cosa. Nosotros perdimos pasta. No perdimos tantísimo como hubiésemos perdido si fuésemos solos, pero no nos salió bien. Pero Maquilla, que repito, era o sea, la unión de Fonart y los otros socios, pagamos absolutamente todo el festival. O sea, el festival no liquidó todas las deudas, pagó a los proveedores, pagó a los grupos y pagamos mogollón de multas porque llegamos a un acuerdo, negociamos tenerlo abierto hasta las 3 de la mañana, que era cuando se acababan los cabezas de cartel, o las 2 y pico, era terminar los cabezas de cartel y luego lo que se clausuraba era la carpa chill out electrónica, ¿no? Que era una carpa de circo. Entre las 12 y las 3, como no había un permiso extraordinario horario, pues nos llegaban las... O sea, fuimos pagando cada pocos minutos las multas que iban llegando de la policía. Llegaba, firmas la multa y tal, y sabías que lo tenías que pagar.
I així va morir el Festival Isla Encanta. Un any després, ningú no estava en disposició de tornar a repetir l'aposta. Potser era hora d'admetre que Mallorca no es mereixia un festival. El Manco no encara. Tot i la sang, suor, llàgrimes i esforç que hi havien posat alguns dels col·laboradors d'Antoni.
Del festival no nos desvincularon un poco.
Desde Rey ya no eran, exacto.
Él ya estaba en busca y captura prácticamente y nosotros éramos su equipo. Con lo cual, yo creo recordar que fue a través de un mail donde yo recibí un mail donde se me presentaba la jefa de prensa del festival Isla Encanta. Y yo era la jefa de prensa. Lo cual me parece una ordinariez ahora y me pareció una ordinariez entonces. Sobre todo que esto es una isla y no mola hacer las cosas así, ¿sabes? Era mucho más sencillo, era cogernos y decirnos, chicos, más cuando la gente había visto que nos habíamos dejado la piel por este festival. Me pareció una manera muy... Y además, acabamos muy dolidos. Yo recuerdo estar en el campo el fin de semana del festival porque no quisimos ir al festival, decidimos no ir porque no nos parecía nada justo la manera en la que nos habían sacado del festival. Independientemente de las cosas hubieran hecho mal o bien, nosotros hicimos todo lo que pudimos y más no pudimos hacer. Yo limpiaba los camerinos de Strokes y los baños y con Vita y con Tina cuando acababa Isla de Encanta en Sporla. O sea, escogíamos un tono mecánico, yo me ponía unos guantes y limpiaba los baños. Y luego por la noche me convertía en la maravillosa y joven jefa de prensa que recibe a Cyberi Corporation para hacer una rueda de prensa, ¿sabes? Cuando tú ya has visto esto, no me pareció la fórmula más ideal el darnos una patada y echarnos del festival. Entonces yo recuerdo esto, estar en el campo mientras acontecía el último festival y leer el domingo, leer la noticia de que se había tenido que parar por problemas de permisos, lo cual entonces era muy doloroso. Y hay una parte, yo no soy nada orgullosa, no lo soy, pero había una parte de orgullo que te decía, joder, tan mal no lo hicimos, ¿sabes? Conseguimos que el festival empezara y acabara. Otra cosa es la mierda que había dentro de casa. Había mucha mierda, montones de mierda. Pero no lo hicimos tan mal. Entonces, que nos tuvieran que decir adiós de esta manera no nos pareció nada justo. Y lo único que cobramos, que yo eso sí lo tengo como una anécdota graciosa, que no, como no cobramos y nos echaron, había un Mac, que era entonces esos Macs pelotas, que eran maravillosos, que era ya de segunda o tercera mano, que debía de valer al cambio, porque entonces debían ser empresas todavía, a lo mejor valía 100 euros. Cogimos ese ordenador y nos lo llevamos a la oficina. Ese fue nuestro pago de 2 años de trabajo para el festival. Sí, pero y lo mantuvimos mucho tiempo y nos dio mucho tiempo deshacernos de él porque era como lo que te unía a ese festival.
El Casino Royal encara duraria un parell d'anys més en la seva versió reduïda, malgrat Pazis, Beiret i Toni Pla ja no eren parella per llavors i, segons ella, ja quasi ni es parlaven.
Havia separat la meva relació tant laboral com d'amistat amb en Toni Pla. Jo ja no podia pus. Jo duia els minicàssinos divendres i en Toni el duia els dissabtes. Clar, això que t'he contat ho pots aguantar una temporada, però no molt més. I jo quan vaig veure... Clar, jo aguantava perquè tenia deutes i sempre pensava que podria recuperar, però no hi havia manera, no hi havia manera. I quan vaig començar a veure que la bolla se feia més grossa cada vegada, vaig dir, basta, basta. Jo fins aquí puc assumir... I jo ja pas de tot. I me vaig quedar amb un deute, però aquí va acabar tot. Me vaig alliberar de la bolla aquesta. En Toni és molt intens, moltíssim, però en tots els sentits. O sigui, és una persona que no te deixa ni un moment... O sigui, no te deixa ni pensar, perquè sempre està... I quan t'alliberes un poc, dius, uf, fas un olor. Fas un olor, realment. Eren un caos, però per jo la època més divertida de la meva vida. En Toni, ja sabem que pues, tenia les seves coses dolentes i tal, però és de les persones més divertides que he conegut. També era una persona de molt de contrastos, perquè, jo què sé, era, per exemple, sempre estava pensant, però després sempre estava agotat. Era molt venidós, també, molt venidós, però després el veies i deies, ostres, quines pintes que madurs. No sé, se queixava molt, sempre era molt quejica, però a la vegada ho feia d'una manera superdivertida. Jo he rigut moltíssim amb en Toni Pla, i després tenia talent, també. Era una persona amb talent, que sabia veure, tenia molt bon gust, o per lo menos jo pensava que tenia molt bon gust musical. Quan posava música... Ho feia superbé. Claro, algo tenia, si no, no hagués pogut vendre res. Jo el trobava molt brillant, però clar, després tenia aquesta càrrega, que era molt feixuga, també.
Nosaltres vam pecar d'una gran ingenuïtat. Jo penso que, ara part per nosaltres, amb aquesta història concreta, però en general, per això lo interessant és l'època. És a dir, aquella gent que teníem, aquelles edats en aquell moment, que amb moltíssima ingenuïtat, I amb molts bons desitjos i intencions ens vam embolicar amb mil històries que van resultar ser molt poc resolutives a manco econòmicament. És a dir, després s'han anat fent coses molt més fetes des d'un àmbit empresarial i han resultat més o menys duraderes. Vist ara, pens que si nosaltres haguéssim llevat en Antoni de l'equació hagués funcionat molt millor. Això és el més curiós, és a dir, quan nosaltres ens vàrem ficar dins tot aquest embadum, hi va haver gent que ens va avisar. Antoni Reinés, el cel sigui, a mi m'ha dit, Juan Antonio Llinàs Pla, ni t'hi traquis. M'ha dit, que estava molt... I en Toni era una persona en la que jo hi confiava. I jo, ingenua, vaig dir, ah, no, tot serà diferent. Eren tan ingenuos, volien creure tant que hi varen caure. Però ja hi havia molt, ja hi havia hagut gent damnificada abans.
Clar, tot el que tu podies retrasar el pago, això eren els damnificats. Els grups i la gent de tècnica que ja té el culo pelado, quan arriba un festival, no diu, no, a 90 dies, no a 60 dies, no, una setmana després, no. Jo faig la feina i vull el diners.
Sigo pensando, y eso que nos deben bastante dinero todavía, pero sigo pensando que no lo hizo de mala fe. No era una persona mala que quería sacar dinero de nosotros. Simplemente iba adelante creyendo que iba a salir bien. A mí me espantó mucho trabajar para ningún festival durante muchos años, porque la experiencia era tan dura, ¿no? Que no querías volver a pasarlo nunca. Y luego al final sí que nos metimos, pero costó. Costó porque era muy... Eso, era muy duro.
¿A qué tipos...? Aprofitats i tal. No són els protagonistes d'aquesta història. Els protagonistes són tot aquell col·lectiu de gent jove, o que en aquell temps eren joves, o ens sentien joves. I ho vivíem amb aquella il·lusió, aquella coralla. Però també te diré una cosa. L'ingenuïtat és la llavor de l'esperança. I nosaltres vam fer el que havíem de fer, que era ser ingenus i creure. Jo no estic orgullós. Això no pots dir, ai, clar, si ara tornaràs enrere, no hi hauria. Clar, però que bé he estat jove i ingenu i haver-ho viscut. Llavors, Antoni ho va fer... Jo no utilitzaria la paraula maldat, és per egoisme. Ho va fer amb tant d'egoisme que ni se'n va donar compte de si feia mal o no. I si en feia, aquella manca d'empatia, pues li vas igual.
Que igual que se las hacía a los grupos, a las asociaciones, te las hacía a ti, aunque fuera su hermano o su hermana. Pero tenía esta cosa en la que tú lo matarías. Es como un hermano, o sea, lo matarías, pero luego es tu hermano, ¿sabes? Y le perdonabas todo. Yo estoy muy contenta de que haya formado parte de mi vida.
No entramos en ese grupo muy grande que sé que existe, de gente que lo odia,
los haters,
que lo mataría.
Tony Pla haters no somos, al contrario, somos Tony Pla lovers, creo. Y creo que es tan bestia lo suyo que se diferencian eso, en haters y lovers, ¿sabes? No hay gente que no crea algo de... Me da igual si hay más o menos, ¿no? Pero que, creo que se dividen en haters o lovers. La gente no es indiferente. Tony Pla no pasa por tu vida de una manera indiferente. Tony Pla pasa por tu vida. Y o lo quieres o lo matas. O haces como nosotros, que lo querías matar, pero en el fondo te podía más el amor. Y con el tiempo, el odio se convierte en amor. Y al final, para mí es un ser adorable, maravilloso.
Sin embargo, hace 3 o 4 años que no sé absolutamente nada de él. Ni desaparece. Me gusta llamar, ni
desaparece.
Nada.
Desaparece. ¿Dónde estás, Tony Pla?
Encara hi hauria un darrer festival, el 2005, de nou a Palma, el desastrós Indirama. Les dates, en ple desembre, no estaven precisament ben triades, tot i que el cartell aquest cop era més humil, quasi realista. L'Indirama va ser, de nou, un autèntic drama entre el caos de l'organització i el mal temps. Continuava la maledicció de Toni Pla i aquest cop la damnificada va ser la periodista Núria Abad, amb qui s'havia associat per organitzar-lo. En tot cas, i en aquestes alçades, ja han quedat clares unes quantes coses sobre en Toni. I una d'elles és que mai pots donar-lo per mort. En Toni Pla sempre torna. Escoltat el tercer episodi de Campeón, un podcast de Joan Cabot per a IB3 Ràdio. La música que han fet servir és de Tai Segal, Empath i Taken by Trees. Ens podeu seguir a qualsevol de les plataformes disponibles i escoltar ib3.org/Campeón. La setmana que ve, quart i últim episodi, Jax.
IB3 Podcast. Un món de sons.